de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
Molt bon dia.
Hola. Carai, carai. Hola, Mireia Caro. Saps aquella primera frase que dius en llevar-te?
Sí.
Que sempre la veu no està exactament en el lloc, doncs, però ho ha arreglat perfectament. Què tal, Mireia Garolera? Bon dia.
Bon dia, què tal?
També ens acompanya Clara Molins. Què tal, Clara?
Hola, bon dia.
I Toni Muñoz, bon dia.
Bueno, ara m'ho han posat difícil perquè he de fer com amb molta, molta alegria.
No, no? Molta alegria. Has d'estar molt content i molt alegre, perquè demà ha canviat l'hora.
Ah, sí?
Oh,
sí,
demà, sí. Ja.
Bueno, aquesta nit, que bé. Per cert, deixeu-me saludar afablement a Xavi Puig, que avui no ens acompanya. Deu ser perquè són les festes de Sant Narcís a Girona. I clar, està gaudint d'uns descansos i unes coses i unes estupendes. Després de 2 anys sense festes a Girona, doncs bueno. I per gironins i no gironins, que sapigueu que, com explico cada setmana, tenim patrocinador aquesta temporada, que és La Calma, restaurant, cocteleria.
Fantàstic, eh?
Que ara en aquesta època també, evidentment, està obert. Allà a primera línia de mar, molt a prop de la sorra, de la platja, continuen fent arrossos estupendos i fideuàs i gran selecció de vins i també còctels, perquè es diu cocteleria.
I cafès
també en fan.
Cafè, clar.
I postres i de tot. I atenció, perquè ara cada divendres, és a dir, ahir, per exemple, es pot gaudir a La Calma de música en directe de Xavier Calvet, el cantant del grup Bullit, que es van fer bastant coneguts per aquest tema ara fa uns quants anys. I que ja us vam explicar la setmana passada. En tot cas, qui vulgui més informació, restaurantlacalma.com, i ja sabeu que aquesta hora arrenca el concurs per endur-se l'àpat per dues persones.
Què s'ha de fer, aviam?
Què s'ha de fer? El mateix de cada setmana, des de fa mesos.
Un retuit.
Que és un retuit, el missatge que ja està penjat al Twitter del Via Lliure.
Fins a quina hora té?
Fins a...
Durant la tertúlia.
Només durant la tertúlia de patates.
Aviam si queda clar.
Fins a les 8:00, a partir de llavors ja no val. I entre tots els que feu retuit ara mateix a la tertúlia de patates i ens seguiu i aquestes coses al compte de Twitter del Via Lliure, podeu entrar al sorteig d'aquest àpat per dues persones completíssim, que per cert va guanyar la setmana passada una oient que es diu Montserrat Martínez Márquez.
Molt bé.
Parella.
Montserrat.
Felicitats, Montserrat.
Adinada gratis.
No, no. Triple M.
Triple M, sí, sí. Sí, senyor. M, cap a La Calma. Cap a La Calma. Esteu bé?
Qui?
Vosaltres.
Estupendo.
Hi ha el canvi d'hora, demà és el dia de...
Demà estarem pitjor.
Demà primer. Per què estarem pitjor?
Perquè hi haurà canvi d'hora.
No, tu estaràs millor, bé, dormiràs una hora més.
Però estarem molt millor demà, que és el dia de la cursa de RAC1.
Home,
recordeu, a Badalona. A partir de 2:15, surt a 9:45, la gent corrent, més de 3.000 persones allà.
9:45, i a quina hora s'acaba, quan arribi?
Bueno, quan acabin.
Són quants quilòmetres? 5.
5 quilòmetres, per zona estupenda, per cert, de Badalona, des de tota la façana marítima, la Rambla també s'hi passa, pel passeig marítim, per el carrer Sant Bru, per el centre, el carrer del Mar, l'Ajuntament, etcètera, etcètera. Zona estupenda i sortida i arribada a Nis del Mono, la fàbrica, com sabeu que està allà al costat de la platja.
Passen per casa teva o no?
Petroli. No, queda encara una mica lluny. La meva cosa està més a l'interior.
Aniràs directe, tu, a la cursa de RAC1?
Clar.
No, bueno, aniràs
corrent des de casa.
No, vindré a la ràdio, home, jo aniré directament a la platja de Badalona, digues.
Corrent?
No, digues, Beltran.
Mira, volia dir això. Dius que la façana marítima, i jo crec que quan corres no et fixes en res d'això, o sigui,
mentida.
Vas mirant per on corres i punt.
No seré jo que tingui experiència en aquest camp, però perdona, jo crec que és bastant més maco córrer al costat del mar
tant,
que
home,
córrer que... més a saber on.
No pots gaudir del paisatge si va tan ràpid, o sigui, va a massa velocitat.
No tan ràpid, depèn del que vagi ràpid, tu.
La gent no va gaire ràpid, eh?
No. Bueno, depèn. La gent, que en general?
La gent, aviam, és una cursa popular.
És una cursa popular, però perdona.
Excepte Xavi Alujas i Aleix Pariser.
Perdona,
que...
us vull recordar que hi ha corredors professionals que la corren aquesta cursa.
Oh, hi ha llebres, també?
Bueno, llebres no sé si...
Jaume Paral,
no? Bueno, Jaume Paral aquest any no la corre, però... perquè està lesionat.
Llàstima.
Però el director d'aquesta ràdio, que per cert porta... Bueno, jo l'he vist fa 2 mesos que està deprimit, perquè és un ànima... Un ànima en pena, bicampió de la cursa de RAC1, no pot retenir el títol.
El director ha guanyat la cursa?
2 vegades, les dues últimes.
Una mica tongo.
No,
està tot perfectament entrenat.
Hi ha xip, no? Regala la samarreta.
Sí, senyor. També. Us hi esperem, eh? Tota la gent que ens vulgui acompanyar, ara ja no es pot inscriure, perquè ja s'ha acabat tota la fase d'inscripcions, però si voleu anar a treure el cap per allà, és un recorregut esplèndid, i evidentment al Via Lliure farem el programa des d'allà fins a les 2:00 del migdia. allà ben a prop de la fàbrica de Nis al Món, o sigui que estupendo, tot el matí. En tot cas, demà, a més és la castanyada, vull dir, no sé si fareu panellets, aquestes coses,
ja, bueno,
un munt de gent disfressada, vull dir, aquestes coses que es barreja tot plegat.
Sí, ara ja es barreja fins i tot fer panellets de Halloween.
Ara.
Com seria això?
Home, doncs posar...
De carbassa,
o fer...
Carotes, no?
Carotes, o fer dits tallats, forma de...
De panellet. En forma de dit tallat, exacte, sí. No, és que...
Un híbrid és perpèndic.
Mira, avui... No, perdona. Avui, no, avui en parlarem. D'aquesta qüestió, que és un tema que no s'ha tractat mai, l'enfrontament entre tradicions de Halloween i castanyada i aquestes coses, no, però Manel Delgado, que és el nostre gran referent antropològic del país, li traslladarem aquesta qüestió. Si és el normal que passin aquest tipus de tensions entre tradicions i que, bueno, què passa quan una tradició és més potent que una altra? Se l'acaba menjant, l'adapta, hi ha un mestissatge, hi ha una transformació o no? Bé... que ha sorprès aquesta setmana. Començarem amb el Beltran. Va, Jordi, tu diràs.
El croissant.
T'ha sorprès un croissant?
Sí. Cada dia em trobo croissants de més diverses formes. I llavors volia pensar, dic, a la gent li agrada el de les banyes o aquell que és com una... Seria com definir-lo, que fa... Com en diríem? Una mena de con...
Doble,
sí. Aquests que hi ha. Després hi ha els que són com quadrats. I jo som molt partidari del de les dues banyes. Perquè tot l'altre em sembla que és fer aquí coses que volen semblar sofisticades, però el croissant té dues banyes.
Però quin és l'original? Tu estàs segur d'això? Perquè jo crec que el croissant no sé si té les dues banyes.
Sí.
Aquest del con també em sona bastant típic, eh? Potser m'equivoco.
Jo diria que el croissant... el croissant original...
El croissant
és el que té forma de mitja lluna.
Sí, per tant, les seves banyes.
Bueno, la bandera turca.
Exacte.
I que és una mera de rèplica. Crec que es va crear, recordar, quan han fet aquests moments estupendos de... Sabies que? Crec que estava creat a Viena. I eren, precisament, en l'època de l'Imperi Otomà, no? I llavors hi havia aquest enfrontament amb els turcs. I una forma d'humiliar-los és crear un postre que mengessis literalment la seva bandera. Llavors, en aquest cas, per tant, en principi seria aquesta mitja lluna. Però,
però
després et trobes, Beltran, que és una cosa... Jo he de defensar les banyes, eh? Per mi és incomparable.
Jo també defenso les banyes.
Sí, incomparable.
A més, té un avantatge. Després d'una discussió amb la parella o amb la persona més propera, que potser has tingut una bronca d'aquelles fortes, tu compres un croissant i dius, vols una banya? Clar, això no ho pots fer si hi ha hagut un problema de banyes. Perquè aleshores, el pitjor per fer després del problema de banyes és comprar-se un croissant de banyes i oferir-li una banya aquí al col·lega o a la col·lega. Però jo
què
crec que, és
dir,
que
no?
Té molta utilitat. A l'hora de sucar, el que fem dir, la banya és molt més matiga, no?
Aquell
tros que no saps com fer-ho.
Però a més està com més feta i més rostida, és com que té un altre gust fins i tot, no? Una altra manera de mossegar-se. És més cruixent, la banya.
És que últimament m'estan oferint uns croissants que dic... Però això vol dir que és croissant? I a més, jo crec bastant amb el croissant aquest de fleca, eh? Aquell de pa. O sigui, no busco sofisticació. Busco una cosa que sigui allò, un clàssic de veritat.
Però no creus que comença a ser més sofisticat ja el de banyes que no pas l'altre? Però jo trobo que l'altre es troba més, eh?
Però l'altre de què esteu dient? El con?
Que és un con? El doble con aquest que és com...
d'acord.
Com un rombo de format, bueno...
Sí, bueno, un moment. Sí. És com si les banyes, en comptes de tenir-les tortes, les té prolongades.
Exacte.
No? Sí,
el de mantega. El de mantega.
Tots són de mantega.
No, però aquí vaig. Aquí
això és l'altre problema.
Quan hi ha aquelles famoses competicions del millor croissant d'Espanya, que cada any, crec que no fa gaire setmanes, va haver-hi l'últim, el guanyador, i crec que una vegada vam entrevistar una persona que havia guanyat, deia... que si tu vols fer croissant de banyes no guanyes mai. O sigui, que les bases del concurs era que fos croissant de mantega. És a dir, aquest que no té banyes, que té aquta forma allargada, allargassada.
Sí, és recte. Es diu croissant recte.
Però el de banyes també és de mantega. Tots són de mantega últimament. Sí, és el problema.
No
sense mantega en teniu mai antenes, conscient. Sense mantega.
Un pastisser que ens estigués escoltant aquesta hora del matí, perquè a més és hora de feina, vull dir, ara estan allà posant matxa als forns i tal, ens ho podria explicar.
Jo recordo que un d'aquests guardons del millor croissant el va guanyar una pastisseria de Roda de Ter, I vam anar amb uns amics que són molt fans dels croissants, vam dir, hòstia, els hem d'anar a provar. I vam anar allà, i allà el croissant que havia guanyat era de banyes.
Era de banyes,
Sí, era de banyes i de mantega, com deia la Clara.
Tu, Beltran, això, és a dir, ja que t'agraden tant els croissants, tu suques el croissant en públic? Jo sempre, no, és que sempre tinc aquest dilema. L'altre dia vaig quedar amb una persona, vaig demanar un croissant, allò, un esmorzar de feina,
ara.
I allò que et demanes, dius, veus un croissant, no? I,
la confiança i estàs allà, es medeix en croissants sucats al cafè, no?
Jo no tenia cap confiança amb el meu interlocutor. Però no, no perquè vaig pensar, ostres, no estic preparat, no. Però...
Potser si suques després va millor la conversa. En
clar,
més
que... pot ser,
però t'estàs al
risc. És un risc. És a dir, una persona que no tens confiança, sucar el croissant és un risc. Primer,
per què?
Es considera que tens una proximitat amb aquella persona, i segona...
Per si regalim...
L'execució és perillosíssima. L'execució és perillosíssima.
Si et queda un tros de croissant allà dintre...
La cara que poses en treure el croissant i voler-te menjar.
En
aspirar. Sí,
i a més... Jo diria que de jove sí que el mulla del croissant, perquè, bueno, pam, però amb l'edat dius, no. No el mullarem perquè farem el ridícul, que el goteig aquell en caurà sobre la camisa, segons com, gent d'edat que aporta pròtesis dentals,
clar.
Segons com se'ls queda la pròtesi enganxada allà, no? A partir dels 50, jo diria que és millor no mullar el croissant davant de ningú.
Però clar,
en la intimitat tot és possible.
Però si no el suques, també hi ha el risc que et quedin totes les molles aquelles també. Aquí... al també. Costat, no?
És a dir, els que porten barba i bigot.
O les dents, ja. No? Vull dir que és una activitat de risc, menjar croissant.
Sí.
Absolutament.
No, i no sucar també, en certa manera, si ja no suques mai, t'acabes amargant. És millor sucar-lo de tant en tant, encara que sigui a la cuina
de casa.
No,
suquem a casa vostra.
Bé, això és el que li ha sorprès aquesta setmana al Jordi Beltran. A què li ha sorprès a la Mireia Garolera?
A veure, avui que és un dia, l'anèssim dia, rúfol, i que plou a molts llocs de Catalunya, etcètera, em pregunto... On guardeu el paraigües a casa? I sobretot la gent que no teniu un armari a l'entrada, que és el meu cas. És a dir, tu tens un armari quan entres que pots deixar abrics, sabates i, jo què sé, coses de muntanya o coses així. Sí. Perfecte. Allà dius, potser és un bon lloc. Però si no tens això i has de solucionar-ho d'alguna manera, on es guarda el paraigües a casa?
Però on el guardes, perdi, la pregunta és, on el guardes? Moll? O on el guardes quan no està moll?
Sí, bueno, moll és fàcil, no, Toni? Pots posar-lo a la banyera, el pots obrir, o que sigui, al menjador...
Aquí.
O l'entrada, depèn de com sigui, però quan és sec, on el guardes que tu hi pensis per anar-lo a buscar preventivament el dia que ha de ploure, no?
Hi ha una cosa que no tinc ben executada, això és un tema que no tinc gens ben resolt, i està malament. O sigui, tenim els paraigües al darrere de la porta com si hi hagués un paraigüe. I no hi és, el paraigüe. Estan allà sols.
Aguantats
a la paret.
No et cauen?
Bueno, a vegades cauen, els has de recollir.
Jo l'havia fet servir aquest
mètode.
No
està ben resolt, no.
Horrorós.
I guardar-lo en alguna altra zona de la casa és que no fan de ben guardar els paraigües.
Home, és a dir, si tu tens un armari, no? Jo és on el guardo jo, que tens els abrics, no? Els,
sí.
Dius abrics,
exacte,
o dius jaquetes,
sí.
O el que sigui.
Que el penges de...
No. Dret al fons de l'armari.
No està ben resolt.
Bueno, que s'aguanta amb els abrics.
A vegades, i a vegades no.
A vegades no.
I a vegades molesta el posar-hi un abric.
Moltíssim.
Vull dir, no.
Ja, bueno,
fa de mal guardar.
Perquè hi ha un paraigüe normal i corrent?
No, l'hauríem de tenir.
Un cubell d'aquells...
Un cubell allargat.
Sí, allargat i prim.
Però allà d'estètica no, vull dir, és una mica... Tu mira percentualment, Clara, quants cops l'any fa servir el paraigüe, no?
No, jo mai. Jo soc de les que no va mai amb paraigüe. O sigui, jo mai, però tinc un paraigüe i tinc tres paraigües allà col·locats.
I no es fa servir mai, allà?
No, jo soc de les que em poso sota el balcó.
Però és brut, no?, allò del cubell aquest.
No,
a mi
no m'agrada estèticament tenir-ho a casa permanentment. No ho sé. No, tampoc ho compro.
No, jo tampoc, eh?
Busquem solucions, també per l'audiència del Via Lliure.
També s'ha de dir que els paraigües aquests només són per un tipus de paraigües alts. Perquè, clar, si tens uns paraigües plegables,
ara,
on els guardes?
Malament,
jo el guardo, diguéssim, en un calaix que és sota els calçotets, diguéssim, doncs
home,
allà.
Sota dels calçotets?
No, sota el calaix de sota.
Ah.
No, sota els calçotets.
El paraigua i tots els calçotets a sobre i cada cop desmuntant els calçotets.
Com el doble fons, no?
No.
O sigui, uns calçotets al damunt i uns paraigües a sota.
Home, no.
Molt higiènic, tot plegat.
En el calaix de sota.
Ah, d'acord. Quants en tens? En tens molts o no?
Hosti, vaig acumulant paraigües d'aquests dolents,
saps?
Perquè sempre quan et deixes el paraigües dius, hosti, bueno, compraré un d'aquests a 3 euros. I
ara
vas acumulant, perquè clar, mai saps quan anar a ploure.
Jo et diré una cosa, tinc la impressió que hi ha poques coses més tristes, pocs objectes més tristos en aquesta vida, i per això jo em costa desprendre-me'n, d'un paraigua trencat. Hi ha una tristor infinita en aquell paraigua obert, en una... No? Perquè es veuen en aquelles papereres.
Les papereres,
un paraigua allà trencat, no? Que una varilla li ha saltat, un tros de roba desenganxat... Provoca una tristor immensa, no?
Però hi ha una cosa més trista, que és veure algú pel carrer amb un paraigües que té una varilla que no agafa l'encent del paraigua.
Sí, sí. No, és
una varilla que no té cobertura.
Com si fos l'antena de la tele d'abans.
Sí, és que jo crec... És que ho hem comentat alguna vegada, i crec que vaig treure el tema fa unes quantes tertúlies de patates de fa uns quants anys, que jo crec que el paraigües és potser un dels instruments que menys ha evolucionat al llarg de la història. Mm. És a dir, sempre et mulles quan portes un paraigües, sempre et mulles. És a dir, minimitza una mica, no?, l'impacte, però
vamos,
en el fons...
Els grossos no, eh? Els grossos, megagrossos,
mega
que grossos, saps aquests tan grossos...
Els paraigües anomenats papals, no?, o sigui, de mida de papa mòbil, no?
Hi havia fa uns anys es va posar de moda unes publicacions japoneses que es deien Shindogu i que eren invents absurds de gent. Hi havia un paraigües que dic, això és ideal, perquè tu te'l posaves al cap i era tot plàstic transparent i et cobria fins als peus. I això és, realment és la simbiosi...
Com una cortina de dutxa.
...impermeable i paraigües.
Com una cortina de dutxa 360.
Sí, era collonut. Carai. De veritat, eh? I s'hauria de fabricar.
Vinga, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
Aquesta setmana, doncs, les accions... Bueno, jo li diria així, com accions simultànies del dia a dia. És a dir, per exemple, quan ets dins el cotxe, vols obrir la porta del pàrquing, prems el botó de bueno, obres la porta i, mentrestant, intentes cordar-te el cinturó. O, mentrestant, poses la primera, saps? Per què fas les dues coses a la vegada? Sí, et sortiria molt millor si en fessis una i després una altra. Però n'hi ha moltes, aquestes. Per exemple, et rentes les dents i et cordes les sabates...
Això és de ser
risolent. No, jo faig, si això començo a rotar les dents, bueno, tinc pressa, no sé què, llavors em deixo el raspall posat a la boca...
A la galta.
A la galta.
Allà, aguantant.
Sí, llavors...
Però això no és molt de sèrie, nord-americana.
Sí, bueno, és que la vida és així, a vegades, es complica. I mentrestant em cordo les sabates, però no sé...
És terrible, perquè... Perquè tu et penses, hi ha una cosa que ens ha estafat tota la vida, que és les sèries americanes i pel·lícules americanes en què renten les dents i no fa bromera.
Sí.
No? En canvi, tu pretens fer la mateixa acció, que és deixar-lo allà o resguardat el raspall mentre estàs fent una altra acció, sí. I és mentida, que et comença a caure, a bevejar la boca.
Sí, home.
No?
Sí.
No està... Sempre penso, no sé, potser si t'estàs un espai de temps curt, pots fer les dues coses. Després ja aniré a la
pràctica.
Pica i...
Ara, potser has començat per una cosa difícil, que és rentar-te les dents i posar-te una sabata a la vegada. O sigui, em sembla nivell premium, això.
Això és gairebé tan impossible com fer l'amor i un crucigrama alhora.
Hosti, per favor, sí. Beltrán. No?
A veure...
Hi ha gent que ho fa, eh? Mentalment.
Hi ha gent que ho fa, eh? Sí, sí. I pintar el sostre, fins i tot. Bueno,
no hi ha res escrit. Acabarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Toni Muñoz.
Pues mira, el que m'ha sorprès aquesta setmana és que he detectat que tinc una mena de pudor amb que la gent parli a l'escala del bloc de pisos, saps? És a dir, jo veig que hi ha molts amics meus que entren a qualsevol bloc i és el moment que comencen a parlar més, no? I jo sempre em fa molta cosa perquè penso, aquí viu gent. És a dir, ja no estic parlant de nit, eh? Que de nit és evident que no s'ha de parlar a l'escala perquè pots despertar els veïns. Però de dia també, no? I hi ha gent que és un costum de... Bueno, que criden, què tal, com estàs, i no sé què. Inclús els propis veïns d'escala, quan parlen entre ells i es troben a l'escala, doncs parlen molt, no? I és una cosa que sempre m'ha fet molta cosa, també he de dir que em molesta una mica quan sóc la persona que sento que estan parlant a l'escala. Em molesta moltíssim, perquè penso, ostres, o entreu a casa i parleu a casa, no? I tanqueu la porta. Però igualment noto que... No sé, em molesta molt. Inclús jo també, quan estic en una escala, i aleshores és el moment que algú em diu... Què tal, com estàs, no sé què... No, calla, que estem a una escala.
Però això és vergonya de no voler explicar res perquè, evidentment, ho està sentint tothom.
No, no és tant això, és que sé que molestaré.
Ah, sí, que molestaràs.
Sí. Perquè hi ha veïns que els...
Perquè fa eco.
És veritat, però hi ha veïns que els encanta això, perquè poden parar l'orella del que estan dient a fora.
Ja, però...
Que no, de normal no té per què molestar. El problema és, que et sembla que és una vergonya. Perquè estàs explicant coses personals.
Sí, tu veus més així. Tu veus més així.
No sé.
Però l'hora no t'importa, l'hora del dia.
Aviam, per la nit és evident que no, però hi ha gent que inclús a la nit parla. O grups d'amics, si estàs acá en un pis, no? Has fet un sopar i marxes, no? És a dir, has estat xerrant tota la nit en el pis i aleshores obres la porta i quan marxes segueixen parlant, no?
Hi hauria d'haver algun tipus de convenció al respecte d'obrir la porta. El fet d'obrir la porta s'ha acabat la conversa. Estic d'acord. Perquè hi ha moments que pot allargar-se més la conversa amb porta oberta que no pas la que s'ha produït a l'interior de la casa.
Exacte.
I no té cap mena de sentit.
No, i que estàs molestant a la gent, als veïns.
Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros al llarg d'aquesta setmana. Començarem amb la cançó de la Garolera.
Doncs vinga, avui poso música nocturna.
Que ha començat la balada ja, o què?
Sí, quasi bé, no? A veure, sembla que l'estiu, aquest estiu, els que van sortir, jo no era una d'aquestes persones, però que sí, que es veu que sonava molt aquest tema que es diu Love Tonight, que és d'aquests dos productors australians que es diuen Shows, i que el tema és de fa 4 anys, però aquest estiu el remix del David Guetta doncs, ha fet que sigui un dels temes doncs, més escoltats. Jo és que aquesta cançó la vaig sentir així per la ràdio i m'ha agradat molt tot el projecte que hi ha darrere. No sé si ho coneixies tu, Beltran, però sona la veritat és que molt bé. Són dos DJs australians que es fan dir Shows.
Doncs ja et diré que a mi em sonava més antic, però deu ser d'ara, això.
L'original és del 17, però la remescla que els ha tornat a impulsar, diguéssim, ha set aquest estiu.
És música per anar en cotxe, oi?
Sí. No?
Sí, quan tornes per la nit tu sol.
Veig de festa, aquesta.
La veus de festa, tu?
Després de la discoteca.
No, després.
A mi hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que és que han volgut agafar tot d'artistes emergents d'Austràlia, és a dir, gent que no és molt coneguda, perquè facin els cors d'aquesta cançó. Bé, que és una manera també d'impulsar... Sí,
la música
que,
pròpia.
Que la idea està bé.
Va, anem a la cançó de la Molins, vinga.
Selfless.
I m'ha agradat ja, ens ha mirat amb el Muñoz, perquè és de la generació
nostra.
Però no sé si la cançó és de llavors, però m'ha sonat el qui cantava era The Strokes.
Exacte,
no?
És del nou disc que van treure durant la pandèmia, The New Abnormal, que jo els Strokes m'hi havia aproximat molt poc, però gràcies a aquest disc ara em fascinen.
Són brutals.
Aquest és un dels millors temes que tenen i m'agrada especialment aquesta cançó perquè parla del selfless love, que seria l'oposat al selfish love, selfless, és a dir, el contrari d'egoista. I... no sé, trobo que és un grup brutal a nivell de melodies, vull dir, no sé, té un èxit per molts aspectes, però melòdicament em sembla molt especial i molt bonic el que fan, de molt original.
Una de les grans bandes, Strokes, sí senyor.
Bastial, bastial.
Va, anem amb la cançó de Toni Muñoz.
Mira, avui jo crec que la Mireia ha posat música per ballar, i jo poso una cançó dels anys 80 per anar a conduir. Jo aquesta sí que me l'he posat al cotxe.
Per conduir.
Per conduir, i trobo que, aviam, que és brutal.
A veure. Gènesis? Pensava que si eren solitari o...
No, Gènesis és Phil Collins, no? Any 86, una cançó que es diu Invisible Touch, i que jo, Beltran, mirant una mica la discografia de Gènesis, clar, aquí tenien Peter Gabriel primer com a cantant, no? Sí. Després va substituir Phil Collins. El que no recordo és si van coincidir tots dos, sí, oi, o no?
Sí, mentre Gabriel cantava, Collins era el bateria.
El bateria, no?
Exacte.
Sí.
I després quan va cantar Phil Collins...
També.
Però també era el bateria quan cantava Phil Collins,
sí.
O no?
Sí, era bateria pocs... i tenien una altra bateria. O sigui, anaven en dues bateries.
De fet, hi ha molt pocs casos, no?, de bandes que el líder, el frontman, sigui el bateria, no?
Que canti.
I que canti, no? Que serà el cas de Gènesis amb Phil Collins, però, per exemple, crec que... els Eagles, no? Per exemple, els Eagles...
Tom Henley també cantava, però ell no era ben bé el líder, estava molt repartit.
Ja.
Ara, per tu imagina't, els Beatles, que Ringo Starr hagués estat el líder.
No cal.
O sigui, hagués estat totalment...
Joan Reig toca la bateria mentre canta.
Sí,
el seu projecte en solitari.
Ah, sí, això, en aquest cas sí. Però com a banda dels Pets, clar, el cantant és en Gavaltà, o sigui que... Va, Beltran, la teva cançó per arribar a les 8, vinga.
A veure, jo avui no tenia més remei sabent que es canvia l'hora, que, per cert, ens perjudica pel que fa al consum de llum, perquè és una hora que guanya el període on paguem més. Sabent que el Muñoz es deprimiria avui i que ell mentalment s'instal·larà a un altre lloc, he pensat aquesta cançó per ell. Has anybody seen Sam Lowry? I aquesta baixada dona pas a una pujada per arribar a Brasil.
Home.
Això és la banda sonora de la pel·lícula del Terry Gilliam, que es deia Brasil, i que realment jo crec que cada vegada ens apropem més a el que en dèiem abans de ciència-ficció. Mm. Tinc la sensació de que moltes pel·lícules que havia vist dic, hosti, estem en el decorat d'aquella pel·lícula gairebé. I era una pel·lícula magnífica que jo recomano sempre que es revisi i que tenia una banda sonora de Geoff Mulder que va fer aquesta adaptació de Brasil preciosa amb màquines d'escriure, marimba... I que és instrumental, eh, Nico Cantabria.
I trompetes, eh, Beltran, trompetes, oi?
Mm. I volta de trompeta, clar.
Ah, clar.
Sí. Triomfalisme.
Doncs amb aquesta música arribarem a les 8 en punt del matí d'un dissabte rúfol, tot esperant que en fi, que no ho sigui.
Que surti el sol.
Ens consta que és així de cara demà a la cursa de RAC1 des de Badalona. Jordi Beltran, Toni Muñoz, Clara Molins, Mireia Carolera, gràcies. Una abraçada al Xavi Puig.
Abraçada.
Adéu. Molt cap de setmana i a córrer en Penedès. Adéu.